9.
Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant de la esofagitis eosinofílica, perquè és una malaltia de les que es consideren rares. Es tracta d'una afecció crònica causada per una al·lèrgia i que provoca la inflamació de l'esòfag, cosa que provoca símptomes com la disfàgia, és a dir, la dificultat a l'hora d'empassar. Toni Burón és un jove santcugatenc que pateix aquesta malaltia des que tenia 12 anys. Ha explicat a Cugat Mèdia com va ser el procés per detectar la malaltia i per buscar un tractament. L'escoltem.
Vam començar a fer restricció d'aliments, que és anar traient grups d'aliments per veure si l'esòfag es desinflama. I llavors cada vegada que me'n treien un, al cap d'un temps em feien una endoscòpia, que és una prova que consisteix en ficar un tub amb una càmera per l'esòfag per veure el nivell d'inflamació. Clar, és una prova que requereix anestèsia total, com a mínim en el cas dels nens, i llavors és una mica invasiu.
L'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica aposta per fomentar la visibilització i la investigació contra aquesta malaltia. Ho explica la delegada territorial de l'entitat, Zoraida Gómez.
Hi ha moltes persones que la pateixen que no saben ni que tenen aquesta enfermedad. Llavors, si algun dels familiars té símptomes com que no vol menjar, li costa empassar, vomita després del menjar, rebutja l'aliment, és molt important. També poden ser unes altres coses que no té res a veure, però és important informar-se.
Aquesta entitat està impulsant una investigació per seguir posant fil a l'agulla en el tractament i també la detecció. A més, aquest dissabte tindrà lloc a l'Hospital Sant Joan de Déu el 4 Congrés Nacional sobre aquesta malaltia adreçada tant a professionals com a les famílies. La jornada culminarà a la tarda, a les 5, al recinte modernista de Sant Pau, amb un concert benèfic a càrrec del grup Fil del Gospel. Les entrades tenen un preu de 10 euros. I la festa de tardor d'enguany ja està a punt perquè el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre les entitats de la ciutat omplin la plaça d'Octavià. Enguany, per aquesta 48a edició, el lema escollit per l'assemblea és Migrants, veïns i veïnes del món, amb el que volen reflexionar si les entitats de la ciutat són prou acollidores amb els nouvinguts. Ho explica Laia Travé, membre de l'assemblea organitzadora.
Aquest any les entitats, l'Assemblea d'Entitats, han decidit que el lema sigui Migrants, veïns i veïnes del món per parlar la problemàtica de la immigració que tenim aquí a Sant Cugat i si les entitats som inclusives o no inclusives o la ciutat és inclusiva o no inclusiva amb, o sigui, quines polítiques es fan, però també intentar que ens transmetin elles què podem fer les entitats per incloure-les, no? Mm-hmm. En el teixit associatiu de Sant Cugat.
Per aquest motiu, el dijous 26 d'octubre, la festa començarà amb una prèvia en forma de taula rodona que moderarà Cugat Mèdia per parlar d'aquesta problemàtica. Pel que fa a la festa en si, la plaça d'Octavià continuarà sent el centre neuràlgic on les 52 entitats adherides mostraran la seva tasca amb les diferents activitats programades i amb la paradeta de la fira del diumenge. Toni Ramon explica què és la festa de la tardor per als santcugatencs nouvinguts.
La festa de tardor, històricament, sempre ha estat una festa de les entitats i una festa reivindicativa. Per tant, aquest any trobaran, doncs això, festa, activitat festiva, trobaran entitats que, tant sigui a la fira del diumenge al matí, on hi haurà les paradetes, o durant tot el cap de setmana amb les activitats que faran, es mostren, s'expliquen, es donen a conèixer.
Tot i que la plaça del Monestir serà el punt central de la festa, la plaça de l'1 d'octubre serà la seu dels concerts musicals que organitzarà Sound System. I en política, Òmnium Sant Cugat ha reprovat el regidor de Vox, Marcos Rodríguez, pel seu comportament ofensiu, diuen, en l'acte que l'entitat va organitzar amb l'Assemblea Nacional Catalana perquè la plaça d'Espanya, de Mirassol, passi a anomenar-se plaça de 1714. Rodríguez va irrompre la concentració amb el seu cotxe, amb l'himne d'Espanya sonant, i fins i tot va arribar a topar amb Josep Lluís Lliberia, membre de l'ANC i exregidor de l'Ajuntament. Òmnium considera que el regidor de Vox no va respectar la llibertat d'opinió i d'expressió dels manifestants i que va acudir a l'acte, diuen, amb un premeditat capteniment provocador. Les dues entitats, tant l'Òmnium com l'ANC, van anunciar que estudiarien si denunciaven els fets, però finalment no ho faran. Tot i això, des d'Òmnium esperen mesures per part de l'Ajuntament. Així ho explica el president de l'entitat, Jaume Angerri.
El que els hi toca prendre mesures són les forces que estan representades doncs, a l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres entenem que hi ha hagut una bona acollida doncs, a aquesta preocupació per lo que és una actitud impròpia d'un regidor i, sincerament, tenim confiança de que es veuran mesures.
Per altra banda, l'entitat independentista també ha obert una recollida de signatures en favor del canvi de denominacions de carrers i places de Sant Cugat. Diuen que es van imposar durant el franquisme. En aquest sentit, Òmnium defensa que la ciutadania té dret a promoure el canvi de noms i carrers i places per reflectir els valors del respecte al pluralisme polític, del reconeixement de la lluita per la llibertat nacional del poble català, diuen, i també diuen pels valors de compromís personal, cívic i social. I les actuacions policials contra una xarxa de comerç il·legal d'animals de companyia que tenia vincles a Sant Cugat conclouen amb 13 detencions i una dotzena de registres, entre ells a un establiment del municipi. Després del macrooperatiu del 20 de setembre passat, finalment els cossos de seguretat han recuperat 400 animals, principalment cadells de gossos i gats de races d'alta cotització al mercat actual. De fet, Caldes Animal ja es va fer càrrec de part d'aquests animals rescatats. L'establiment registrat a Sant Cugat està actualment tancat i el local que ocupaven es marca com que està disponible per ser llogat. I en cultura, els Premis Butaca han anunciat aquest dimarts els espectacles i professionals nominats a la 29a edició dels Guardons. I entre ells hi ha dos santcugatencs. Emma Vilalassau està nominada a millor actriu i Jordi Bosch a millor actor i a millor actor de musical. Fins al 13 de novembre es pot votar qualsevol dels nominats en les 24 categories a través de la pàgina web dels Premis Butaca. Els guanyadors es donaran a conèixer el 20 de novembre en una gala que es farà a Premià de Mar. Pel que fa a Emma Vilalassau, ha estat nominada pel seu paper a Tots els fills eren meus, una obra que lidera el rànquing amb 11 nominacions i amb la qual opta a guanyar el seu 5è butaca. Per la seva banda, l'actor santcugatenc Jordi Bosch ha obtingut 2 nominacions. Bosch, que ha compartit escenari amb Vilalassau a Tots els fills eren meus, obra amb la qual opta a butaca millor actor, i el santcugatenc aspira a fer doblet de premis amb la seva nominació com a millor actor de musical amb Golfos de Roma, que amb 8 nominacions és el segon espectacle més nominat d'enguany. I notícies del ple municipal, recordem que va ser aquest dilluns, l'Ajuntament instarà la Generalitat a millorar els accessos i sortides als túnels de Vallvidrera en el seu pas per Sant Cugat i estudiar la viabilitat d'aplicar descomptes i bonificacions per als santcugatencs que utilitzen aquesta via. Així ho ha aprovat el ple municipal després de donar llum verda a una moció alternativa del govern, que ha estat una esmena a la totalitat a una moció original de Vox que reclamava a la Generalitat eliminar el peatge dels túnels. El govern ha defensat l'esmena, argumentant que la companyia, Abertis, té la concessió de la C-16 fins al 2037 i que, per tant, l'eliminació d'aquest peatge era impossible. Junts i Esquerra han comptat amb el suport del PP, mentre que el PSC, els Comuns i Vox s'han abstingut. La CUP ha estat l'únic partit que hi ha votat en contra. També sortint del ple, els grups municipals coincideixen que Sant Cugat necessita més recursos sanitaris. La moció presentada pel PP s'ha aprovat amb esmenes de l'equip de govern, del PSC i també de la CUP. El text insta la Conselleria de Salut de la Generalitat a fer una valoració de les necessitats d'equipaments sanitaris a Sant Cugat atenent al creixement de la població. Entre aquestes necessitats, la moció situa el quart cap per donar el servei al barri de Sant Francesc Monestir. Els acords també inclouen realitzar una previsió de creixement demogràfic de la ciutat i els barris dels propers 20 anys, així com fer la reserva de sòl públic per als serveis i equipaments que es puguin preveure. Amb tot, finalment, la moció amb les esmenes ha comptat amb el suport de l'equip de govern, del PSC i també de la CUP. El PP, proposant de la moció, s'hi ha abstingut en considerar que les esmenes de l'equip de govern desvirtuen el seu text original que reclamava el quart cap. Tot i així, la regidora del PP Estrella Salanova ha insistit en el fet que Sant Cugat té uns equipaments i serveis sanitaris insuficients. L'escoltem.
I quan diem uns centres del tot insuficients per donar servei adequat a la població, ens reafirmem. Ara mateix, per exemple, no compleixen amb el requisit de proximitat. Diferents especialitats insuficients a cada cap. Insuficient servei d'urgències de pediatria.
Vox també s'hi ha abstingut, com també ho ha fet en Comú Podem, que creu que les reclamacions ara mateix s'han de centrar no en nous edificis, sinó en la gestió i foment dels recursos actuals. I per posar el punt final al repàs de l'actualitat de Sant Cugat, fem un cop d'ull a la informació esportiva, i és que tenim per davant un nou cap de setmana esportiu per als equips santcugatencs, i on destaquen el debut de l'equip masculí del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat a l'Hoquei Lliga Plata Nord aquest dissabte davant el Sant Feliu a 8:45 del vespre al PAP 2 de la Rambla del Celler. Els vermell i negres acaben de baixar de l'Hoquei Lliga i han patit una remodelació a fons de la plantilla amb un nou entrenador. Recordin que poden consultar tots els partits que jugaran aquest cap de setmana a www.cugat.cat. Nosaltres ho deixem aquí. Com sempre, el recordem que poden consultar totes les notícies a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a Instagram, a X de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a les zones, al 91.5 de la FM.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Media.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, metròpolis de Barcelona.
Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres. Solid.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 19 d'octubre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar a través de la ràdio de sempre, la analògica, la de la Rodeta, la 91.5 de l'FM, però també a través d'internet, a través de la web www.cugat.cat, ara en directe, i si no, posteriorment en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui, i ens fa molta il·lusió que avui s'estrena la Martina Vilarassau, actriu, com a tertuliana. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
En Toni Samsó, ja un clàssic de la casa, dinamitzador social, que m'encanta el càrrec que vam pactar tu i jo. Molt bon dia.
Bon dia.
I Jordi Casas, historiador, i moltes coses més, però sobretot historiador. Molt
sobretot,
bon dia.
Sobretot moltes coses més.
Sí.
Molt bé.
Moltes, moltes.
Doncs avui començarem parlant d'un tema que no sé si us cau més o menys lluny, si en el cas que els que sou una miqueta més grans, si teniu nets que van a escoles bressol o no, i heu sentit a parlar de la... una mica la polèmica que hi ha... És una polèmica, entre cometes, que ja fa temps que dura, o una problemàtica que fa temps que dura, però ara, diríem, s'ha elevat al terreny més públic, han decidit les famílies, doncs, fer públic, perquè han dit prou. Després de 5 anys de queixar-se de portes endins a l'Ajuntament, de que el fet de que no existeix un sistema àgil per suplir les baixes i reduccions de jornades de les mestres. És una cosa tan senzilla que els que treballen en primària i en secundària, que això ho gestiona la Generalitat, funciona, sempre hi haurà queixes, però funciona de manera bastant àgil, hi ha unes borses, hi ha unes baixes, i en 1 o 2 dies arriba el substitut, doncs això, a les escoles bressol municipal, de les quals s'ha d'encarregar l'Ajuntament, això no passa. De fet, posaven exemples com que havien començat cursos amb 15 persones, faltant 15 persones. En totes les escoles bressol municipals, doncs, en un bloc faltaven 15 persones. Llavors, clar, les treballadores s'han doncs, de multiplicar, els nens, si han d'haver-hi 2 mestres per classe, doncs una vegada només n'hi ha una, i no estan atesos com calia. No vol dir que estiguin desatesos, però perquè fan més del que els hi toca, però no estan atesos com calia. Dilluns vam fer una prova de força, diríem, entre mares, entre famílies, mestres i direccions, i van anar a la sala de plens de l'Ajuntament durant el ple municipal del mes d'octubre, i en l'audiència pública doncs van això explicar en públic això i explicar, van posar exemples concrets de què significa quan falta una mestra, no? És a dir, doncs algú que faci de 2. No, doncs vam posar un exemple d'un pare que va arribar a buscar el seu nen i estava, diríem, estava cagat, portava el bolquer cagat, i va preguntar, ostres, no us n'heu adonat que estava cagat? Diu, sí, i diu, ja fa estona. Diu, però és que estic jo sola i no puc desatendre els altres per anar a canviar aquest nen. Doncs això és un exemple del que passa, diguem, en passen d'altres com aquestes. No vol dir que això passi cada dia, però en passen d'altres com aquesta pel fet de que hauria d'haver-hi 2 mestres per classe. Per tant, us explico, no sé si n'havíeu sentit a parlar, si no, què us sembla? És un tema molt burocràtic, no? És a dir, l'Ajuntament, no diré s'excusa, perquè no s'excusa, perquè segurament és la raó, és un tema tècnic que costa molt generar aquesta borsa, costa molt ser àgil amb les substitucions i, a més, a vegades hi ha reduccions de jornada d'un terç i costa trobar algú que està a la borsa, se li diu, escolta, mira, vols venir a fer un terç de jornada? I aquella persona que potser ja està treballant a un altre lloc o no, doncs no li va bé fer només un terç de jornada, segurament amb tota la lògica del món. Per tant, davant d'aquesta situació, les famílies han dit, prou, no vull sentir més problemes burocràtics o excuses burocràtiques, solucioneu com pugueu. I estem en aquest punt. Us he fet una mica l'exposició del problema. Per tant, què en sabíeu i què en penseu?
Doncs això, anem a solucionar el problema nosaltres.
Això no us ho demano pas.
Escolta, no, a veure, hi ha diversos apartats. Suposo que això ja és un tema recurrent perquè no deu ser de l'Ajuntament puntual, del consistori puntual, sinó que ja deu venir... Ja deu venir per defecte que ja arriba el paquet així. D'entrada, treballar amb un lloc, amb un punt de feina, sigui amb canalla o no, siguin professors o professors mestres o com sigui, ja és un problema, perquè treballar el disgust, doncs, vull dir que tots ho hem patit en un moment determinat i és un mal rotllo. Clar, en aquest cas concretament, què és? Que, ja, que a mi ara ja no em toca directament, perquè els nanos són grans, però tinc nets. Per tant, penso, ostres, doncs és un mal rotllo que el nano, en aquest cas, que dius que tu que el bolquer ja anava carregat, i no anava carregat de floretes, precisament, a part del tema higiènic, és un tema de salut per la criatura, no? Perquè llavors ja sabem què passa quan vas... Aleshores, doncs, clar, jo el que no entenc és que, amb la dificultat que hi ha avui de trobar... Bueno, no amb la dificultat, amb molt tanta gent que no treballa i que no troba feina i que no sé què, no entenc que estiguem en aquesta situació. Clar que això és molt específic, però crec que és un tema que, òbviament, que s'ha de solucionar, però de manera immediata. Perquè això que t'hagis de duplicar o triplicar per fer una feina que seria tan simple que hi hagués una persona més... I el que no entenc és que l'administració, sigui quina sigui, no tiro contra aquest ajuntament ni el d'abans i el que vindrà, perquè el que vindrà seguirà tenint el mateix problema. El que no entenc és que una cosa tan simple com és buscar gent, que segurament hi deuen haver molts, que estigui aquí aparcat, i mentrestant els nanos que vagin fent. No? Vull dir, jo hi ha coses que no...
El que sí que diré és un apunt, que això també s'ha de tenir en compte, que és que a Catalunya, o sigui, les escoles bressol són municipals a tot arreu, és a dir, no formen part del sistema públic d'educació de la Generalitat. Però només hi ha tres municipis a Catalunya que la gestió és interna, que és Barcelona, Terrassa i Sant Cugat. És a dir, la resta ho tenen amb un tipus de concessió o algun tipus de concurs, o etc. És a dir, és municipal, però externalitzat a una empresa i, per tant, d'això ja se n'encarrega una empresa. No és gestió del propi ajuntament. Per tant, també sí. És una característica com molt, molt nostra en aquest sentit.
Sí, però el problema és... Perdó, ja acabo. El problema seria ser el mateix. És a dir, depengui de qui depengui, el que no entenc és que no sigui una cosa... O sigui, el tema de l'ensenyament, en general, ja no dic només amb escoles bressol, en general, és un tema tabú, també, vull dir que... No ho sé.
Vinga, Martina...
Sí, jo, a mi sobre aquest tema, havia com apuntat dues coses que em criden l'atenció, no? D'una banda, és això, que al final tota aquesta lentitud en el procés i aquesta burocràcia que sembla que li costa donar resposta a aquesta necessitat que és primera, al final recau sobre persones que estan treballant i que s'han de duplicitar. Com si fossin dues persones, vaja, que al final recau sobre la qualitat també com una persona està treballant i com això també suposa un desgast a nivell personal. I d'altra banda, també un apunt sobre quina prioritat ha de ser els infants, no? Que al final, amb el tema de l'educació que deia el Toni, hauríem d'estar en una primera línia de necessitats i a mi em sembla que sempre estan darrere el tema de l'educació. En aquest sentit, em sembla fonamental que els nanos puguin estar atesos com cal i no a partir dels gastos de les persones. Aleshores, no sé quina és la manera, però sempre passa que la burocràcia va per uns camins que no són les necessitats reals que tenim. I a mi em sembla que aquí és una miqueta la clau, no? Com posar la prioritat aquí i no pas en mirar-s'ho des de la no realitat del dia a dia.
I aquí apunto una cosa que va dir una mare en l'audiència pública, l'Alba Penya, que és una mica la mare que està liderant i que segurament gràcies a l'empenta sempre que ets d'allò, sí, necessites algú que ho agafi,
que encengui
el toro per les banyes i ho posi a sobre la taula. I ella va dir, diu, és que estem parlant de nens de menys de 3 anys. Què vol dir això? Pues que molts no caminen, no són autònoms, etc. És a dir, en un institut, un dia no ve un professor i no, encara no ha arribat el substitut, i els pots deixar sols, fins i tot amb un, a primària, i els pots deixar sols una estona que no passa res. Amb aquests nens no ho pots fer.
Sí, sí.
I aquesta és la diferència, que no es pot tractar igual, això és el que explicaven ells, no es pot tractar igual un cas i l'altre. Jordi.
Jo enfocaré des del punt de vista de l'Ajuntament, vull dir, per donar-hi una mica volta. Fixeu-vos-hi que un dels problemes més grossos que s'ha trobat aquest inici de curs, l'Ajuntament, el consistori, l'equip de govern, ha sigut el tema de l'ensenyament. Amb el tema que l'Ajuntament sempre té competències complementàries. Les competències exclusives en matèria d'ensenyament són de la Generalitat. La mirada, no? Vull dir, donar el solar per fer l'edifici. Problemes, no? Digue-me com vulguis, manca de planificació, problemes sobrevinguts, etc. les ombres als col·legis. Les competències de l'Ajuntament és cedir també no, el solar per fer l'escola i el manteniment, em sembla. Vale? I les coses de sol. Les coses de sol no és competència municipal. El que passa és que els ajuntaments, per donar solució a problemes bàsics, com és portar el nano de 0 a 3 anys a que socialitzi d'allò, han agafat aquestes competències, en el cas de Sant Quat, des de principis dels anys 80. Mm-hmm. Sembla que la primera escola sol pública és del 83, em sembla. Vale? Però ara no té les competències. I competències assumides vol dir despesa. Vol dir despesa. Mm-hmm. Vale. Aquí a Sant Cugat, sabem més o menys, encara no sé si després en parlarem, el tema de la situació econòmica. Sabem que... això és una reflexió. Això, sabem que hi ha un pla de contenció tutelat per la Generalitat. Uh-huh. Aquest pla de contenció es posarà amb les despeses aquelles que es corresponen amb activitats que no són competència municipal? Deixo sobre la taula. Uh-huh. El tema és complicat, eh? El tema és complicat. Però, perquè, certament, ser capaç de gestionar una bossa de mestres per suplir les baixes i tal és inflar, òbviament, per raons òbvies, el pressupost. Mm-hmm. Complicat, eh? I tot això reconeixent el dret als nens i les nenes a estar ben atesos. Sí,
això és una parentesa.
Això és una parentesa. Però el tema és complicat, eh?
Sí, sí. En teoria està... Si tu tens un cop has assumit les competències, per voluntat, però que sigui, les tens assumides, has de donar resposta, clar. I si no, externalitza-ho. I l'altre
no tens assumides competències. Tens assumit el servei.
Bueno,
que és diferent, eh?
Sí, però... I ho has volgut fer. Podies no fer-ho.
En definitiva, has pres la decisió de portar-ho davant tu, llavors.
I es diu que ha d'haver-hi X mestres per classe, per tant, si tens tantes classes, X mestres. Això ja està pressupostat. És a dir, o hauria d'estar-ho. És a dir, els diners ja estan, perquè tu tens les places. És com si a les nòmines de l'Ajuntament, sí, de cop i volta, diguessin, no, mira, que és com que no hi ha diners, ara no cobreixo X baixes pel motiu que sigui, no? És...
Això fa passa... L'empresa privada també ho fa, amortitzar llocs de treball. Estava una empresa que és la baixa... Fes el del fulanito.
Evidentment.
Mirau, que és una dinàmica general, aquesta. Estalviem-s'ho, a veure si es cura, si ve demà passat, no sé què. Clar, perquè crear una plaça, encara que sigui suplència, és molta pasta, eh? Repeteixo, i no estic justificant la situació.
Sí, el que passa que bé, però és el que hi ha. Vull dir, si una persona està de baixa, o la substitueixes, sí, sí, sí. o vas a peu coix. Que no dic pas que, clar, en aquest cas, l'Ajuntament, com que no està en el seu millor moment econòmicament parlant, clar, també dius, home... És que a mi això m'ha vingut a rebotar perquè fa des del 83 que ho tenim. Mm. I potser estan dient, ostres, podria estar millor no tenir-ho. Però clar, ara ja ho tenim. Vull dir. Per tant, i no està en el millor moment.
Imagina't, estem parlant de substitució de 10, 12, 15 persones que siguin, els cobres sol i que hi ha problemes, quan el casino de la Floresta el diumenge no s'obrirà per posar una sola persona unes hores. Imagina't, multiplica això per 15... o per 16 en el cas de l'escola.
Això és un altre tema, també.
Jo ho deixo aquí sobre la taula. No?
Això és un altre tema.
No, perquè els paràmetres en els que ens movem, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, crec que no haurien d'estar a la mateixa bossa aquestes... Igual no, algú no, ho pensa i ho posa al mateix nivell, però no haurien d'estar.
No, però
si no tenim calés per posar una persona unes hores el diumenge al casino...
Imagina per posar-ne dos o tres o cinc més amb una...
No, però puc entendre que el del casino pot ser un extra i l'altre no és un extra.
No.
Per això dic que jo no ho posaria en el mateix pla.
No. Em refereixo a nivell quantitatiu de pressupost. Uh-huh. Independentment de les valoracions socials. I...
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs, si voleu, a no ser que vulgueu afegir alguna cosa més de les escoles bressol, i ja que el Jordi m'ha donat el peu amb el tema econòmic...
He donat el peu, jo.
Has donat el peu?
Sí, sí. Jo no la mano, normalment.
Però... He fotut aquí sobre la taula un 43.
Exacte.
42.
Mesurem la mida de peu. Jo crec que us guanyo tots.
Val.
Doncs, això que dèiem, tema econòmic. Sé que és un tema a vegades molt, molt feixuc de parlar, etcètera, però en el fons ens acaba tocant la butxaca del dia a dia als ciutadans, i en aquest cas, més evident que mai, perquè estem parlant dels impostos i les taxes. En el ple d'octubre, el del dilluns passat, el punt més important que es va votar va ser l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2024. És a dir, aprovació inicial, vol dir que encara no és definitiu al 100%, però amb el suport amb el que va sortir aquesta aprovació inicial podem donar-les bastant, bastant per bones. Les taxes, per un costat, les taxes i els impostos es congelen un altre any. Que aquí ja genera un debat, segurament diria que bé que d'esquerres i de dretes, és a dir, tenim un forat econòmic de 25 milions, quina és la recepta, diríem, del govern? Prefereix retallar abans que pujar impostos. Simplement és això. És a dir, ho ha dit així de clar, no vol apujar impostos per, diríem, no castigar més els ciutadans. L'únic que es toca en aquestes ordenances són el que en diem les bonificacions. És a dir, no entraré en molts detalls, però les coses més grosses. Per exemple, es torna a bonificar l'IBI a les famílies nombroses. És a dir, ja estava bonificat, però hi havia el topall de 50.000 euros per unitat familiar. Ara això canvia, entra en altres paràmetres, i l'únic que no sabem com quedarà exactament, perquè això ho han deixat obert en el període d'al·legacions. És a dir, ara els partits polítics faran les seves propostes de quins han de ser aquests topalls, però que està clar és que es tornarà a bonificar i que el topall de 50.000 euros desapareixerà. Això per un costat. També canviarà la bonificació per la instal·lació de plaques solars. De moment no és un gran canvi, però sí que és l'inici del canvi que aniran fent, que és, ara mateix, les cases unifamiliars de Sant Cugat, no diré que totes, però moltes, ja tenen plaques solars posades. Doncs ara el que es vol és deixarà de bonificar tant les cases unifamiliars per bonificar més les plurifamiliars, és a dir, on hi ha més mancança, que són els blocs de pisos, per entendre'ns. I l'altre que també pot ser important, que és la bonificació en l'impost de vehicles de tracció mecànica, és a dir, l'impost de circulació de tota la vida. Abans, doncs, els cotxes eco, tot el que eren híbrids, elèctrics, etc., tenien molt bonificat, però clar, a vegades acabaves bonificant cotxes de 100.000 euros o 120.000 euros i s'ha donat a entendre de dir, si tu pots comprar un cotxe de 120.000 euros, segurament no fa falta que et bonifiqui a l'impost de vehicles de tracció mecànica. Per tant, aquestes són els grans canvis, i comenteu el que vulgueu. El tema més filosòfic, no?, de si aquest, si vols, te'l deixo per tu, Jordi, si en moments de crisi s'ha de pujar o baixar... Filosofia política. Si s'han de pujar o baixar impostos quan has de tapar un forat, i llavors la resta de coses més concretes de...
Però hauríem de començar per la situació que tenim. Uh-huh. Tenim una situació que, segons el sistema de comptabilitat, situa el forat entre 17 i 25 milions d'euros. Com s'arriba a aquesta situació? Jo vull entendre que no hi ha corrupció, vull entendre que potser s'ha estirat més el braç que la màniga, per dir-ho d'una manera, però, primer, perquè hi ha hagut unes circumstàncies bastant especials durant els últims 4 anys, i després perquè tenim una ciutat cara de mantenir. És una ciutat cara de mantenir. Per tant, jo crec que hi ha un problema estructural de que els ingressos i les despeses no lliguen, em dóna impressió. No? Perquè 17 milions no són un milió i mig. Són molts milions. Llavors, això vol dir que aquí hi ha un problema estructural entre ingressos i despeses. En aquesta situació, congelar els ingressos, dius, home, què vol que li digui, no? Què vol que li digui? Almenys puja, no sé, paral·lel amb el, no sé, l'IPC, jo què sé, no? Perquè, per exemple, aquí la base... Hi ha dos grans partides de finançament de l'Ajuntament. Un és l'IBI, que Sant Cugat és molt potent, no és Badia del Vallès, m'entens? I altres, les transferències de l'Estat. Les transferències de l'Estat estan acotades pels pressupostos generals. I a l'IBI tu pots, tens un marge. Per què has de congelar l'IBI? I després una cosa que em treu de polleguera és el de subvencionar les famílies numeroses. Escolta, depèn. Una família numerosa que guanya 1,5 milions a l'any, li has de subvencionar l'IBI? Ja sé que ara es posa un tapall, em sembla, 600.000 euros l'any, em sembla que era, no?
No, això no està decidit. Bueno, hem de decidir quin serà. Què,
600.000 euros l'any? Quanta gent els guanya, no? Perquè jo em sembla que no els he guanyat en tota la vida. No, però jo aquestes bonificacions no les tinc, no les comparteixo. Les bonificacions estan en funció dels ingressos. O sigui, oi, bonifica un senyor o una senyora, no?, que vídua, que està en una casa, que pot ser la casa de tota la família, que té un IBI molt alt, perquè es pot donar, no? Tu vius en una casa de tota la vida, però que l'IBI és molt alt, i en canvi aquesta senyora viu de 700 euros de pensió. Bonifica aquesta senyora, ara, una família numerosa? Pel fet de ser nombrosa? No, és que no ho comparteixo. Ja sé que és una cosa molt estimada per la dreta, però jo no la comparteixo.
Mira, això de l'IBI faig un apunt, perquè també segurament ajudarà a fer-nos un croquis. Les ciutats del voltant tocaran l'IBI. Rubí, aquí manen els socialistes, pujaran un 12%.
Ah.
A Sabadell em sembla que al voltant d'un 15%. No ho tinc clar, però també el pujaran. Allà també manen socialistes.
A Barcelona i a tot arreu,
home. A Terrassa, crec que no he vist la xifra, però també el tocaran. I està molt bé, perquè a Castelldefels, que mana ara el Partit Popular, és una de les tres ciutats on mana el Partit Popular, el Manu Reyes, el pujarà un 9%. Però aquí, el PP d'aquí, va votar a favor d'aquestes ordenances que les congelaven i defensen que no s'apugin els impostos. Per tant...
Però és que, a més, el discurs aquest liberal de sempre és la quadratura del cercle. Sempre demanen baixar impostos, però més serveis. Algú que m'explico com es fa això.
Més impostos, sí. Però...
Més serveis.
Sí.
Hòstia, com es fa això? Deu ser el miracle dels panys i els peixos, no?
Bueno, d'aquí ve la disbauxa, potser el desfase de preu i allà el desfase de l'economia. No sé, jo és un tema que... A veure, pel cas concret de les famílies nombroses, jo que es bonifiqui o no es bonifiqui la família nombrosa, en funció de la dificultat i dels ingressos d'aquesta família nombrosa, em semblaria bé. Ara, per defecte, subvencionar les famílies nombroses. Jo vinc de família nombrosa, tant la meva família com la meva, o sigui, la meva d'on vinc i la meva que tinc. I aleshores penso, home, està bé, però s'hauria d'estudiar una miqueta, perquè ja, com diu el Jordi, hi ha gent que diu, home, cal que aquesta persona, amb tots els meus respectes, se la bonifiqui amb els ingressos que té normalment. Per tant, jo crec que això és un tema que s'hauria d'analitzar més. Un altre tema és el tema de l'IBI. Com diu en Jordi també, clar, si hi ha d'haver ingressos, s'ha de treure d'algú lloc o altre, vull dir que no ens cauran, i si han de tapar el forat aquest o han de resolucionar el tema aquest que hi ha econòmic a l'Ajuntament, encara no en raó de més. I després el tema impostos, clar, el tema impostos en general és que paguem més que la punyeta, vull dir, tu mires les factures que tenim, el gas, l'aigua, la llum, hòstia, pagues més d'impostos que de facturació, que de consum. Clar, vull dir, això ja... Suposo que deu ser així. Jo, clar, jo no hi entenc amb números, ni sóc matemàtic, no sigut mai el meu fort. Però, clar, dius, ostres, cal tants impostos? Bé, ara no sé si és important o no, però hem posat dos micros. Deu ser que és molt important el que estic dient, perquè m'acaben de posar dos micros. No, és una interioritat de la ràdio, però és que m'ha fet gràcia dir-la. Però no passa res, estem molt bé. Bé, no, en definitiva, això, no? Des d'aquest, home, impostos, és que, clar, si tu analitzes, és que només fas que pagar i pagar i pagar. I aleshores, què passa? Automàticament penses... Com està la ciutat, no? El poble, que a mi m'agrada dir, com està? Hi han coses que dius, home, en tant que paguem, hòstia, això podria estar bastant millor. Mm-hmm. No cal entrar en detall i ja arribarem un altre dia. Però, dius, home, es podria notar més. I aquí ho deixo.
Vinga, Martina.
Sí, i jo com ells, una de les coses que m'ha sorprès quan ho llegia era exactament això de les famílies nombroses que dèiem, perquè... Amb quin criteri estàs utilitzant la família nombrosa com a... Vull dir que no saps aquesta família quins ingressos té. Vull dir que estic completament d'acord en aquest aspecte. I després, com ha dit el cas, és també que al final és com, sí, més serveis i d'on surten els ingressos. Vull dir, aquí també hi ha una cosa estranya que a mi no em quadra i que m'agradaria que a vegades m'expliquessin millor, no?
Mm-hmm. Sí, sí.
Mira, de totes maneres, el que diu ell... És que els ajuntaments sempre són els primers que reben, clar, són els que estan més a prop. Perquè si tu agafes els impostos, agafes, per descomptat, l'IRPF i els indirectes, és a dir, els IBIs i els carburants i tal, pagues molt més que el municipi. A dintre de la imposició global que tu pagues, el municipi pot ser un 15%. Pagues l'IBI, si ets propietari, si no, també t'ho repercuteixen a través del lloguer, pagues l'impost de cotxes si tens cotxes, i després les taxes i els preus públics. Però la imposició del municipi és una part petita de la global, perquè si tu... Clar, aquest no el podem calcular, la imposició indirecta, el que paguem d'IVA i els... Però si ho poguessis calcular al final d'any, deu multiplicar per 10 el que pagues al municipi, eh?
Sí, sí. En això de les famílies nombroses i qui pot i qui no pot pagar l'IVI o ha d'estar bonificat, recordo que un dia que va haver-hi una moció del Partit Popular en què demanava precisament això, que és el que s'ha acabat aprovant, que es tornés a bonificar les famílies nombroses. I la Pilar Gorina, la socialista, va explicar, va dir, nosaltres a casa érem família nombrosa, diu, vam tenir aquesta bonificació sempre i no la necessitàvem. Però clar, la teníem, doncs la demanàvem.
Clar, i no diràs pas que no, si te la donaven.
Però, a veure, te la donaven si la demanaves, no?
Bueno, però la demanaven, però vull dir, ella deia...
Perdona, en torno a presentar el Pilar. Això no necessita una cosa, no la demano.
No sé com funciona exactament, eh? Si és proactiu o res.
Va, deu ser automàtic. Això, va. Jo no demano una cosa que no necessito, després ho critico.
No, però la Pilar no ho criticava, no? Simplement ho deia, de dir...
No, home, però
jo... Jo deia en tant que filla, és a dir...
Jo no demanaré una cosa que no necessito, és per dir, per què me la doneu si no la necessito?
Però ja deu ser per defecte, això.
Deu ser per defecte, és automàtic.
Tu, com que t'inscrius, s'has inscrit per tot arreu...
Agafen el padró i deu ser automàtic.
Exacte, perquè si no...
Tots els que reuneixen aquestes condicions, pim.
Clar.
Una tecla de la màquina i vinga.
Aquí està.
Molt bé.
Si no seria el comentari, no vindria allò.
Home, jo me'n recordo quan era petit.
Jo sempre critico el mateix, eh? Vull dir, aquí tu s'has jubilat, jo també. No, per exemple, una cosa que no he entès mai. Els jubilats, pel fet d'estar jubilats, independentment dels ingressos que tinguem, tenim un descompte que a vegades no ens costa res els medicaments. D'acord, que els jubilats gastem més medicaments. Això m'he dit, ostres, que estigui en funció de la renda. Jo tinc sort de tenir una bona pensió, la que em toca, pel que he cotitzat, però estic cobrant més que molta gent que treballa 8 hores al dia.
Sí.
O sigui, descompteu-li en aquests i no m'ho descompteu a mi, el medicament. Sí. No? Vas a dir 80 cèntims, i va l'altre que no està jubilat, 7 euros. I el millor pobre guanya 1.100 euros al mes. Són coses que no... No,
això
que... Ara no venia a cuento el tema, però quan parlem d'impostos...
No, però el tema de les famílies nombroses és això, s'hauria d'estudiar... Aquí...
Els recursos que entren a casa...
No estem discriminant els que siguin o no siguin família nombrosa, però ja ens han discriminat prou. Jo quan era petit me'n recordo, ara una anècdota, me'n recordo quan anava a comprar un bitllet de tren per anar-me, jo què sé, a Cubelles o per anar-me a qui sigui, ensenyaves el carnet de família nombrosa, que era un carnet... I tenies un descompte i et posaven verd. Ja estan aquí los veraniantes de segunda, em deia el tio aquell. I jo li deia, sí, però hágame el precio usted, saps? Però vull dir que s'hauria d'estudiar una miqueta més, perquè hi ha coses que per defecte ha de ser així.
A més, pensa que aleshores la família nombrosa era a partir de 4 o 5.
Bueno, clar, nosaltres érem 9.
Nosaltres 5. I ara som a partir de 2,
no? Nosaltres de sobres.
Jo no sé a partir de quina.
3, 3. A partir de 4 ho han baixat.
3 ja ho és.
3 ja ho és. Aleshores eren 5 o no?
Sí.
Però clar, és que ara la mitjana és d'un criu i pico per
família. Per això, a partir de 3 ja es considera... Ara, sí, és 1, no arriba, crec que no arriba ni l'1 i mig de mitjana.
A partir de 3 ja és un miracle, tenir 3 fills.
Sí, això també.
Perquè avui, de la manera que està la cosa...
Sí, tu ho has dit,
ja
tu has dit.
Bé, un.
Exacte.
Molt bé. Doncs parlem de l'últim tema que volia parlar. També va sortir del ple, però no vull parlar tant de la moció en si, sinó del problemàtica que plantejava. No? Es va votar una moció que torna a posar sobre la taula les mancances sanitàries de la ciutat. El Partit Popular reclamava el quart cap per Sant Cugat, però després de les esmenes... diguem que això passa molt, però això ja és el politiqueig, que insisteixo, no us demanaré la vostra opinió sobre el politiqueig, amb les esmenes es va acabar modificant aquesta moció que demanava el quart cap a la Generalitat per demanar-li a la Generalitat que faci una anàlisi de les mancances de salut a la ciutat i valorar si cal un quart cap i o un hospital públic de referència. Per tant, és una mica aquella cantarella que sentim sempre, que no vol dir que no sigui necessària. Eh? Per tant, què és més necessari, un quart cap o un hospital? Va, vinga.
Jo, el quart cap em sembla que és demanar per demanar. M'explico. Els especialistes s'han traslladat a Terrassa. S'han traslladat a Terrassa. Això ens ho va explicar el Cat Salut.
CatSalut.
Per què? Per dir, clar, si estem tots centrats a Terrassa, si un es posa malalt, en tenim un altre que pot atendre la visita i no hem de passar la visita. Si està a Sant Cugat, quan es posa malalt, totes les visites anul·lades i tal. Clar, treuen aquest moment i ja t'han fotut. Per tant, els especialistes has d'anar allà. Estem tancant, o havíem tancat, el de Can Mates i Ovell d'Oreig a l'estiu. Vas a la mina, que és el que em toca a mi, i com que les coses van com van, quan vas no hi ha ningú fent cua. Perquè és un problema de gestió, és un problema de que no donin al cap de 15 dies i tal. El problema no és un quart cap. El problema és com la mútua gestiona fatal, com fem que gestionen millor els talls que existeixen. Per mi. Crec que és evident. Gestionar millor el recurs que tenim i que fem amb els especialistes, si podem tindre més especialistes o no. Després, el que se'n diu hospital de referència, que seria aquesta Bisbal Rubí Sant Cugat, es reclama, i hi ha un compromís, en el marc de la campanya de les eleccions municipals, del conseller, de què es farà. Bueno, aquest sí que seria interessant. Perquè si en lloc de... Sobretot, ara estic pensant en la gent gran, no? I el bitllet i tota la pesca, si en lloc de traslladar a Terrassa, però moltes coses, ho tenim aquí a Sant Cugat, ho tenim aquí al costat a Rubí, home, no per grans operacions, però per temes que si un especialista, que si t'has trencat el braç, que si se t'ha posat una ferritxa a l'ull i tal. Home, jo crec veig més necessari aquest hospital de referència que un quart cap.
Mm-hmm. Molt bé.
De tota manera, l'hospital de general, això no es pot gestionar amb l'hospital general, ja que tinc l'hospital general, en lloc de fer una altra pregunta. Jo això desconec total i absolutament el tema.
Això
però
es va intentar...
Ho volia comprar el Comín.
El Toni Comín.
I quan li van dir el que valia, es va amagar l'armari.
Home, s'ha quedat allà on està. No ha tornat. Però no ha tornat pel tema polític, no ha tornat per això. Però clar, si dius, home, si tens un hospital... En el seu moment, ara, clar, l'hospital ha canviat molt, també s'ha de dir. Però si tenim un hospital aquí important, gran, que jo crec que és suficientment gran, amb una tecnologia també que jo crec que està... Jo, sortosament, no haig d'activar gaire d'hospitals ni de metges, sortosament, i creu-vos dits. Però entenc que com ell ha dit en Jordi, també la gent gran, i això, hòstia, desplaçar-se a Terrassa, per molt bé que ho tinguin, i funciona bé a Terrassa, però, i a més, tenen bons especialistes, i molt cobert tots les branques, no? Però, clar, si tenim un hospital aquí, hem de fer un altre hospital i no negociar-ho amb aquest? No sé com va, no sé si és possible o si no és possible. Però bé, a veure, jo crec que un hospital aquí amb la quantitat de gent que som també és interessant.
Estaríem parlant d'un hospital que no seria de les dimensions de l'Hospital General. Un hospital de referència que seria...
Hospital comarcal.
Un gran cap que vagi una mica més enllà del que
clar,
va al cap.
Amb més especialistes.
A part
que si
quan...
passes el turmell vagis a Terrassa, sí. Te l'envenen aquí.
A part que aquí quan et passa alguna cosa a la nit, això a mi m'ha passat quan tenia nanos, que els nanos passen més coses quan hi ha més, també hi ha més possibilitats que passin.
Home,
perquè són més.
Sí. Em passa moltes.
No? Exacte. Aleshores, ja no calia que anessis al CAP, que en aquell moment només hi havia el d'aquí a...
El carrer La Mina.
El carrer La Mina?
Aquest d'aquí.
Sí. El de la Cossada de la Creu Roja, no és? Sí. Doncs aquest, el carrer La Mina. Clar, ja directament la majoria, el 90% dels casos t'enviaven a Terrassa.
És que aquí no hi ha urgències pediàtriques.
Clar, llavors, és aquest el tema, no?
Clar, llavors dius, home... Si estem parlant d'un... Que si posem un hospital, si estem reclamant un hospital i més caps i tal, coi, no seria més interessant que els que tinguéssim ja cobrissin més del que cobreixen? No sé si es pot fer això laboralment parlant i tal. Però, clar, si dius, home, al cap d'aquí a La Mina, no es, a la nit no hi pots anar perquè no tenen urgències nocturnes.
Pediàtriques, eh?
No. Pediàtriques.
Urgències sí que n'hi ha.
Però és allò que dèiem del quart cap. I allò de gestionar millor els que tenim. Tot el pediatria està constatat a Can Mates. Mm-hmm. Aquest sí que és un problema. Un quart cap i la pediatria... Els de Sant Francesc hauran de signar a Can Mates, descentralitza això.
És que, a més...
D'entrada, no? Dic jo, no sé.
A més, hi ha un tema, és que la pediatria... Estem dient que Sant Cugat és de les ciutats que tenen
més nens,
infants...
Sí.
I resulta que en un cap no hi ha un servei de pediatria. També... Grinyolo una mica, això.
Jo ara vull... Sense saber-ho, però jo també tampoc. Penso que segurament també és de les ciutats on hi ha més mútues privades.
Sí, no, per les ciutats.
Imagina't.
I per tant... Si donéssim un bon servei, possiblement la gent no tibaríem, o no tibarien tant.
Això també. Tema... Però que no, segurament sí, no es converteix en un problema molt gros perquè van a l'Hospital General.
Claríssimament. Si el tema de la sanitat pública els caps de Cugat no es pot anar a Sant Cugat és perquè la meitat de la població té una mútua privada i va amb una mútua privada. Per descomptat. Per això et trobes que vas al cap i dius, però si no hi ha ningú, tu. I m'han donat per cap de 15 dies.
Sí.
La gent va a urgències, la gent es cansa, la gent ja s'ha curat, no sé què, llavors vas allà. Però tia vaig anar al metge de capçalera, davant meu només hi havia una persona.
Sí.
I dues que van cridar no hi eren.
Això és veritat.
I dues que van cridar no hi eren.
Hi ha molt poca gent. Perdona, que no estem deixant parlar.
Sí, no.
És que no pareu de parlar, coi.
Home, no. Pobre noia, això perquè ha vingut la primera vegada.
No, jo també em preguntava i pensava, sí, jo crec que és un tema de gestió. Jo la veritat és que no entenc quin nivell de necessitat té Sant Cugat. També pensava, hi ha hagut un creixement demogràfic des d'aleshores, no? Llavors, potser sí que li pertoca al CAP, però sí que penso que és més una gestió dels especialistes i sí que pensava en això de les urgències pediàtriques que potser es podria solucionar d'una altra manera. Mm-hmm. Que no és tant l'equipament o que es faci aquí al CAP, sinó és com es redistribueix...
Clar, és recursos humans, el que deia abans.
Exacte.
Sí, clar, sí.
Com es distribueixen aquests recursos humans que ja tenim.
És així, perquè jo conec que està gent que conec que estan, o estaven, perquè em sembla que s'han jubilat aquí al CAP d'aquí a la Mina, i anaven així, eh? Així
no.
Vull dir, com que no ho veieu, sí, que anaven apretats.
Sí.
Ara aquí al CAP de la Mina han posat el que se'n diu un CUAP, no? Que és un CAP
sí.
d'urgències.
Sí.
I es va dir, i per què no? S'ha aprofitat i s'han posat urgències pediàtriques. Doncs pels motius que siguin, la Mutop doncs, ha decidit fer-ho així, però sí que es va dir que el que han fet és formar millor els metges del CUAP en temes pediàtrics, perquè les coses que siguin, diguem, no tan importants, les puguin solucionar aquí i no haver-los d'enviar a Terrassa. Però clar, però és no un, és estrictament el que es demanava.
És un problema de recursos humans. Per exemple, ara m'he de fer una analítica, jo. Vaig anar fa una setmana al metge. Doncs m'han donat pel 8 de novembre. Les tres creus de sang. El resultat el tindré l'endemà. Perquè el laboratori fa d'un dia per l'altre. Sí. En canvi, tres setmanes per les tres creus de sang. Això no és un problema que hi hagi més caps. És un problema de recursos humans. Tu tens tres persones més allà traient sang i retalles 15 dies l'espera. Per tant, lo d'un altre cap. I a Sant Francesc, quan els de Sant Francesc estan a tocar el que era la mina. No ho sé. Yeah. De vegades són coses que es diuen, es consoliden i es van repetint.
No, i a més...
Durant molt temps es va dir que es faria allà en els Jardins del Vallès, que ara són jardins, no és cap. Bueno, però Sant Francesc, no sé, potser Sant Francesc no, potser es necessitaria abans en una altra zona, no? A Volpelleres, potser, jo que sé.
Jo crec que és un tema estructural.
Que està una mica més lluny, no?
Jo crec que és un tema estructural també que està enquilossat de tal manera i la maquinària va així i tot va agafant el ritme aquest.
Sí.
I dius...
No
és fàcil gestionar.
Aquesta és una altra.
No és fàcil gestionar. Ara no és res contra els metges, ni molt menys. Però clar, tu portes una criatura, per dir el cas, seguint les criatures, aquí, t'has d'esperar el que sigui perquè et diguin no. Després has d'anar a Terrassa. A Terrassa vas i t'esperes el que sigui. Clar, què passa, la gent? Agafa i se'n van directament ja a Terrassa.
Home, el que és claríssim, és que la gestió de la Mutua és molt dolenta. És molt dolenta.
Però en canvi...
Molt dolenta.
Està molt ben considerat a nivell mèdic.
És molt lenta, sobretot, a l'assistència primària. Els especialistes estan tots allà, molts bons especialistes. Tal. És molt lenta, l'assistència primària, és molt dolenta. No està ben gestionat.
Però és que l'assistència primària
de la medicina... Conec una persona que segueix a Barcelona amb un cap gestionat directament per CatSalut. I quan m'explica com funciona, jo al·lucino pepinos. Al·lucino pepino.
Bueno, aquí potser no és tan evident com amb l'educació concertat, no? Sí. Les concertades i les públiques, la diferència és molt més gran. Amb sanitat no és tan visible, però si mires una mica la rere botiga sí que la veus, les diferències. No?
I tu parles amb els de CatSalut, que per cert estaven abans en Lluís Companys, i com que li van muntar un parell de manifestacions s'han anat a fora perquè no el puguin molestar.
Ara s'han anat
allà per l'àrea de... Allà anar a Rubí a la dreta, com es diu allò, el hipermercat aquell, s'han anat a aquella zona.
Centre comercial.
Sembla que s'han anat allà, sí? No, Lluís Companys no hi són.
Deu ser perquè així no estan a prop i no hi vagi tant la gent.
Exacte.
Clar, sí, perquè allà, sí que és veritat que hi havia uns...
Sí, però allà el responsable de la zona del Vallès ens va dir és que hi ha el que hi ha, ja reclamem, però no sé què, no tenim més recursos... Bueno, sembla el de sempre, és un tema de recursos, i quan està gestionat per un tercer, encara es complica més.
Encara es complica més, clar.
Les mutes també van a la seva, ja vols que et digui, no?
Sí, sí. Si no voleu afegir res més, mira, ens queden 8 minuts i atendré la petició que m'ha fet Toni Samsó abans de començar, que és parlar de les voreres. Què et sembla? Vols parlar de les voreres?
Sí.
Vinga, va. Què li passa a les voreres de Sant Cugat?
No, que, o sigui, jo crec que aquí hauria l'Ajuntament... No, que ja vagi dit per endavant, no va contra el consistori que hi ha actualment, ni contra l'anterior, perquè al final això fa molts anys que està així. Crec que haurien de fer, quan neix una criatura, ja regalar-li un casc, en lloc de regalar-li uns paquets de bolquers, o això, regalar-li un casc, perquè tu vas pel carrer i pel tema de falta de llum, de llum a les nits, que clar, els llums són més alts que els arbres i els arbres quan floreixen tapen la llum. Això ja és un tema que també l'enginyer que va inventar això no sé on va estudiar. Però a part d'això, tots els carrers totes les voreres, les llombardes es diuen, que les rajoles...
Llambordes.
Sempre, doncs les llambordes aquestes, per les arrels dels arbres que s'aixequen, però s'aixequen però potser mig pam, vull dir que arriba un moment que dius... I fots cada ensopegada? Clar, jo penso, jo que estic més o menys àgil, ja sóc grandet, però estic més o menys àgil, clar, quan veus la gent gran, a vegades els dius, perdoni, passi per aquí, perquè aquí es pot estimbar. Jo crec que això és un tema, i jo estic parlant ara del barri Torreblanca, que és on visc jo, que hi ha carrers, que un dia vaig estar a punt d'anar fent un reportatge, però no arribarà al lloc, això, i no perdis el temps. Però I, a més, hi ha una altra cosa que és més punyent. Hi ha carrers del barri situats en un lloc determinat que estan més ben cuidats que altres.
Ui, què estàs insinuant? Qui viu per allà?
No, no, és un tema escolar. És un tema escolar. És un tema d'una situació d'una escola i jo m'he anat fixant amb el temps i és cert, eh? Vull dir, s'ho curren més. No, jo crec que el tema de les voreres és un tema que s'ha de solucionar perquè estan molt, molt malmeses. Ara vaig veure que estaven arreglant una zona i vaig pensar, bueno, potser van arreglar aquella zona i no sé si és que el programa de festes d'arreglar voreres és llarg. Però és un tema que és un tema ja recurrent, aquest. Però
no només les voreres.
Sí, és per dir-ho, si ens hem de dir...
Allí se va posar molt aquelles lloses grans, que la que es va llogar una mica ja es va llogar en totes, per exemple, la Rambla del Celler, per dir-ho, i que fugi que fal, no? I a voreres, clar, aquí tenim molts milers de quilòmetres de carrers de voreres, no? Aleshores, mantenir això...
L'alcaldessa va dir 50 quilòmetres de voreres.
Bueno, no, és que des de l'estació, per
50
exemple...
50 quilòmetres només, no, home, no, més.
No, és que des de l'estació fins a la sortida de l'Avinguda de Cerdanyola, que ara també l'estan arreglant, sí. Tot allò són padrots d'aquests que...
Allò
passen camions de càrrega, descàrrega, bueno. I tot això, i això... És per anar als vianants molt bé, però per anar camions... I
després els efectes dels arbres, sobretot dels pollancres. A França fan una cosa que a mi sembla molt bé. La vorera no són lloses ni són d'allò. És asfalt. És asfalt. Mm-hmm. La vorera és asfalt. Si el mantens...
A més, ara que totes les places es fan asfaltades, totes les places es fan dures, però... coi, fes els carrers també.
No, però la vorera més aixecada i tal, però és asfalt. I llavors, bueno, l'has d'anar mantenint, però...
Jo estic pujant les bicicletes.
No, a l'asfalt, l'únic que es desgasta i l'has de mantenir, però no es belluga la rajola, no desapareixen les rajoles, no foten...
No t'esquitxes quan plou.
I és més barat, i suposo que és més barat.
Martina, sí, teva experiència amb les voreres.
Jo vull fer un apunt poètic, perquè quan ha dit la imatge aquest de la vorera he pensat, doncs quina sort que la natura continuï passant per sobre del ciment.
Això sí.
No,
sí, clar, però...
Sí, no, te l'entenc perfectament.
Ho dic, ara, això és un altre debat.
Però jo com a persona creativa he pensat, quina imatge més potent que bé que la natura continuï tenint la força que pot tenir per sobre del nostre pas humà.
El que passa que aleshores nosaltres hem d'anar per davant i no malmetre la natura, però adaptar-nos.
Exacte.
O plantar un altre tipus d'arbre, que no faci aquestes arrels.
Però es tracta de mirar el que hi ha i fer una proposta amb el que hi ha.
Clar, perquè si tu vas caminant per Cerdanyola, per la...
Avinguda.
No. Pel bosc, per Collserola, vull dir. Mm-hmm. Vas caminant per Collserola. Arbres que les arrels tenen unes arrels que aixecarien una casa sencera, però ja no passa res. En tot cas, cau l'arbre, has de mirar que no t'agafi sota, però ja és el seu estat natural.
Sí.
Però, clar, a la ciutat hauries de mirar de fer... De que pogués...
Conviure.
Conviure.
Exacte.
Ara, anava a conjuntar. Conviure.
Ara que dius això de la natura... Per
sí, t'acorda amb tu amb la natura, eh?
De l'asfalt, si passeu pel... Jo passo cada dia a l'aparcament ara que està tancat d'aquí davant del cap de la mina, que com que està abandonat, estan naixent de forats de l'asfalt vida.
Sí, és molt... Bueno, i aquell clot que hi ha allà està ple de merda. Ja.
Exactament.
Que això
també...
Aquest és un altre tema. Això... És un escàndol.
Exacte,
amb la dificultat... Que aquest espai i on està i amb l'escassetat que hi ha metres quadrats per deixar el cotxe...
Exacte, que estigui
així. Que no es pugui utilitzar. Ja sé que és un contenciós entre l'Ajuntament i el propietari i tal.
I segurament el problema és que són molts propietaris alhora. És a dir,
molts propietaris
alhora? No és un únic propietari.
Ah, o sigui, ja sí, està sí, compartit.
Sí. Sí, és un tema més delicat. I d'un compromís adquirit per l'Ajuntament de fa molts anys,
sí,
que no s'ha complert.
Sí, que no s'ha complert, i llavors, esclar, dius, tu, pues ara t'hauràs d'aguantar aquí, paga, si no...
Molt bé, perfecte. Bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per venir fins a l'estudi.
Tu has
passat bé, Martina?
Molt bé.
Veus? Bé, el primer dia...
També he pres coses.
Veus? Està molt bé. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. I els oients ja ho saben. Recordeu, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio, la 91.5 de l'FM i també a través de www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
Bon dia.
Molt bé, adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.